De fet, és el que deia, no, la Vanessa? Vull dir, els nens, jo penso que estan lliures d'aquests prejudicis, no? Que som nosaltres, els adults, pues que dintre d'aquesta societat doncs introduïm aquesta càrrega, no?, amb aquesta ignorància. I ells ho han viscut amb total normalitat. Sí que és veritat que surten comentaris, no?, de, ostres, és que... No, l'Einar té penis, bueno, sí, té penis, però com se sent ella, no? Doncs és el que compta, no? I penso que sí, que la normalitat la tenim dins l'aula.
Ha canviat alguna cosa el dia a dia a classe?
No. No. No, no. Vull dir, nosaltres sempre treballem amb la diversitat, amb la igualtat, vull dir, és que tot continua igual, el respecte, que és la base de tot.
Quan a tu, com a tutora, quan els pares de l'Einar t'ho expliquen, què et decideixes fer?
Quan m'expliquen què decideixo fer?
Sí, és que perquè, clar, és a dir, alguna cosa ho has d'explicar a la classe, clar, perquè és d'un dia per un altre.
Mm-hmm. Clar, però aquestes informacions, no?, ja les anàvem, o sigui, bueno, jo ja anava rebent informacions per part de l'Einar, no? Hi havia dies a l'aula... pues bueno, que potser ella també ho anava manifestant i llavors, Gemma, que jo seré una nena, dic, home, dic, clar, dic, tu faràs el que vulguis ser, no? Llavors, arrel d'anar-ho parlant, d'anar-ho manifestant, bueno, nosaltres, jo en el moment en què ella ja em va dir que era una nena, amb la família... també bueno, vam acordar de fer una reunió amb l'equip directiu de l'escola, amb l'assessorament també de l'EAP, més que res per dir, bueno, pues estem en aquest punt i l'acompanyarem i anirem tots a una. Això és el que hem fet. Per la resta, tot igual.
Ho vas explicar tota la classe?
És que no cal. No cal, perquè ja estem amb una rotllana, no? I ella parla d'ella, i els companys parlen d'ella. Hem pogut parlar de, no?, quan hi ha hagut això, ostres, és que m'ha dit que sóc un nen. Bueno, doncs anem a parlar-ne, no? Anem a parlar-ne com a vegades també ens sorgeixen altres conflictes, no? Amb el treball de les emocions és a diari. Llavors, si ella estava trista perquè li havien dit que era un nen i se sent una nena, doncs, bueno, anem a parlar-ne, no? Com ens sentim cadascú? Ens agradaria que ens fessin sentir malament? No va caler. És que no cal. Vull dir, és que és...
No sé,
la naturalitat aquesta dels infants.
Des de l'escola heu hagut de parlar amb algun psicòleg o amb alguna pedagoga?
No, sí que nosaltres vam fer aquella reunió amb l'assessora de l'EAP, que és la psicopedagoga que ens veien al centre, bueno, més que res per posar-nos tots al corrent, per explicar-nos la situació, però no ha calgut cap actuació per part de ningú perquè, pues, bueno, pues perquè no, ella és feliç, és que és feliç i està super a gust a l'escola. És que és una més.
Mira, no li vull preguntar als pares, li vull preguntar primer a tu, Gemma, com a tutora d'infantil 4. Hi ha molta gent que ara pot estar pensant, home, però si té 4 anys, però si, uh-huh, però si en un any no pot decidir si és nena o nen o el que se sent, però si això et puc preguntar, tu què en penses d'aquests que poden estar dient tot això ara?
Sí, que és, i de fet és el primer que et diu tothom, no? Ostres, tan petita... I dius, bueno, tan petita, és el que sent ella ara. Per tant, és que l'hem d'acompanyar amb això. El demà ja es veurà, no?, cap a on voldrà enfocar el seu camí. Però en aquests moments és el que ella ara està sentint. I és el que li hem de donar en aquests moments. Mm.
Em pots dir tu què penses d'això que ara li preguntava a la Gemma, Vanessa?
Pues, que realment, si són tan petits i ja t'està verbalitzant com es sent, és perquè realment es sent així. Al final, ells no entenen de sexe o no entenen... no és que no entenguin, sinó que ella realment està expressant el que sent per dintre. Jo una vegada li vaig preguntar directament, eh? Però, Einar, a tu t'agrada ser una nena perquè t'agrada molt el tema de vestir-te amb vestits, les coses roses i de purpurina i tal? O i em va dir, no, mama, és que jo per dintre sento que sóc una nena. És que m'ho va expressar així, llavors és que són petits, sí, però és que quan són petits és quan més expressen el que ells senten i el que ells tenen. No els hi fa vergonya, no tenen aquests conflictes del que em diran o el del que... No, és que ho senten així, llavors és perquè és així.
Crec, Vanessa, que ens has de deixar, no?, que són les 10 i 5.
Sí.
Gràcies.
Sí, tinc una reunió.
Val, perfecte, no et molesto més. Moltes gràcies,
Vanessa.
Moltes
gràcies.
Gràcies. Sí, perquè es queda el Juan amb nosaltres un moment, perquè li vull preguntar, i tu què els hi dius a tota aquesta gent que ara estan dient, en 4 anys no pot decidir, mare meva, quina barbaritat per una criatura que decideixi ara si és sent nen que vol ser una nena. Què els hi dius, Juan?
Bueno, els hi dic que tard o d'hora el camí que enllacen ho comencen a fer cada vegada abans. Suposo perquè abans la societat era diferent i la gent no s'atrevia o es reprimia. I jo penso que arrel de que anem avançant, gràcies a Déu, pues els nens potser comencen a ser més lliures d'expressar-se la seva llibertat. I això ens fa que potser ho fan abans. Vale? Jo tinc un amic que li va passar al revés, que era una nena, i ara és un nen i s'ha canviat el nom i juga a futbol i llavors com també tinc aquesta prèvia, és com no, si ja li surt i ja ho diu i ja s'expressa i ella em ve i em diu, mira papa, tu ja tens la teva nena petita, totes aquestes coses a mi pues, personalment és el que ens reconforta de que ella és feliç i al final l'edat no li trobo un problema. Li trobo un problema quan la societat no accepta que sigui als 4 anys. Uh-huh. Sí que és veritat que el camí de sexe ni ho hem pensat, no? Perquè això sí que és veritat que és molt petita i tal. Però el de ajudar-la a que senti nena no penso que sigui un problema.
Val. Sergi Embudio, tu has parlat amb la psicopedagoga, no?
Sí, ella forma part dels EAPs de la Generalitat, EAP, són equips d'assessorament psicològic, ens ha atès i ens ho ha explicat tot, però per qüestions d'agenda no ens podia atendre ara en directe.
Què t'ha dit?
Literalment que el de l'Einar és un dels casos més fàcils que ha hagut de gestionar mai. Penseu que en casos de persones trans, els psicopedagogs, a banda de la persona en si, han de gestionar tres elements externs, per dir-ho d'alguna manera. La família, que pot acceptar-ho o no, l'escola, que pot posar facilitats o no, i per últim, els amics, els companys de classe, l'entorn. I clar, en el cas de l'Einar, la família ho ha acceptat, l'escola ho ha acceptat, i els amics i companys de classe ho han acceptat. I en aquest últim element, en el cas dels amics, hi ha un factor clau, que em deia la psicopedagoga, diu... i que també és el que apuntava la Vanessa, que tenen 4 anys, que és normal que ho acceptin. Tot els està bé, els nens, amb 4 anys. No estan carregats de certs prejudicis que anem acumulant tots a l'esquena a mesura que ens anem fent grans. Són tal com raja.
El fet que l'Einar tingui 4 anys fa que la manera d'abordar el cas sigui diferent d'alguna manera o no?
Evidentment, és diferent un alumne de secundària, 12, 13, 14, 15, 16 anys, que diu soc una persona trans, que no pas una criatura de 4 anys. L'Einar està, en paraules de la psicopedagoga, en ple desenvolupament identitari. Aquest és el concepte que va fer servir. Això, ella després va afegir, hem de permetre que es desenvolupi per si sola i que es desenvolupi tal com vulgui. I que si l'Einar va cap allà, nosaltres anem cap allà. I si va cap aquí, nosaltres anem cap aquí. I si comença a adoptar actituds perilloses d'alguna manera, llavors és quan intervenim. Però la psicopedagoga deia, donarà tants toms i tantes voltes com calgui. Vull dir, té 4 anys i li queda tota la vida per davant.
Però si ara sent així... En fi, Sergi, alguna cosa més?
Sí que és cert que una cosa que havíem d'explicar, que és, per exemple, si s'ha establert algun tipus de protocol o si s'han fixat algunes reunions periòdiques, ara per ara no, perquè, bàsicament, la raó és que va tot bé. I mentre vagi tot bé, pilota endavant i a córrer.
Felicitats per la normalitat, Gemma. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I, Juan, repeteixo, ànims i força i que vagi, i vagi bé, perquè la pregunta és, tu veus la teva filla avui molt més feliç que fa, per exemple, 2 anys?
Sí, i tant, perquè només quan s'aixeca i ella mateixa es cull la roba que vol ficar-se per anar a l'escola i li encanta anar a l'escola, i si ella és feliç perquè li encanta anar a l'escola, perquè això sí que ho té, i no té cap prejudici, perquè o quan si s'aixequés i digués no vull anar a l'escola i tal, patiria, però s'aixeca, s'escull la roba i se'n va superfeliç cada dia a l'escola, i llavors jo sóc feliç.
Gràcies, Juan, felicitats, que vagi bé.
Moltes
Són
gràcies.
Les 10 i 10. Segur que s'obre un bon debat ara sobre aquest tema. Ara deixem a 3 minuts i de seguida amb els habituals els dilluns ho comentem.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les ampolles i els pots de vidre van al contenidor obert. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor obert. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolità. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
El mar arriba a Puigcerdà.
El cap de setmana del 10 al 12 de març, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya. Vine a la degustació de cremat i a la batucada i gaudeix del so de la vanera amb el grup Porvó.
Del 10 al 12 de març a la plaça Santa Maria de Puigcerdà. Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta El Amor Brujo, de Manuel de Falla. Un concert amb arrels andaluses, dirigit per Xavier Puig, amb la cantaora Joana Jiménez, Belén Cabanes a les Castanyoles i Jordi Brau recitant poemes de Federico García Lorca.
Dissabte 18 de març, a 6:45, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu...
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? El solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
avui a la tertúlia amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Un quart d'onze. Jo sé que aquest tema trepitja molts ulls de poll. Però comencem. Pablo Iglesias, què has de dir?
Bueno, yo tengo dos hijos de 4 años y una hija de 3, y a veces cuando conversamos las mamás y los papás del cole, pues pensamos que seguramente nuestras hijas y nuestros hijos decidan su orientación sexual probando, algo que nosotros y nosotras no tuvimos la oportunidad de hacer, porque parece que nos tenían que condicionar todos desde pequeños. Seguramente todos, inevitablemente, tenemos un sesgo y condicionamos. Yo no le he comprado faldas a mis hijos y a mi hija sí, pero cuando alguno de mis hijos quiere ponerse una de las faldas de su hermana, ¿qué les voy a decir? Pues nada, póntela, hijo, y ve como quieras al cole. En el cole lo único que no permiten es que vayan con ropa militarista o violenta, pero que haya niños que vayan con falda o que vayan disfrazados o como quieran, pues yo creo que es algo muy saludable y desde luego pues mucho mejor que la época que me tocó vivir a mí. Una cosa que me sorprende de mis hijos, mi hija y sus amigos es que cuando juegan adoptan roles de género diferentes. Es decir, no es que los chicos siempre se inventen los personajes que se imaginan ser con un rol masculino. Es decir, a veces un niño dice yo soy la bruja, o una niña dice yo soy el lobo, o yo soy el pirata. O sea, no, digamos, tienen atribuida a priori claramente que el rol imaginario que tienen que jugar en una historia o en un cuento tenga que coincidir con su género asignado, y creo que eso es enormemente saludable, que un niño fantasee con ser una bruja o que una niña fantasee con ser un pirata.
Mónica.
Mira, diverses coses. Una, felicitar l'entorn de la criatura, perquè això ens garanteix que quan li arribin els problemes, que tristament les dades ens diuen que li arribaran, perquè hi ha discriminació al col·lectiu trans, hi ha moltes dificultats que s'hi troben. Afortunadament tenim una llei des del desembre que protegeix en molts sentits el col·lectiu trans i per tant, algunes de les coses que són importants per justament donar i dotar de la llibertat de registre del nom, de la identitat que vulgui una criatura, ja és possible, i això es va aprovar el desembre passat al Congrés. Per tant, l'autodeterminació del sexe, que és això que ha manifestat la nena, ja es produeix, ja es pot produir en el registre. A partir de que tenen 12 anys, no el canvi registral, però com a mínim poden canviar el DNI, etc, etc. Però la realitat quina és? La realitat és que el que hem escoltat és bastant l'excepció.
Clar.
I que en el col·lectiu trans hi ha entre un 70 i un 80% de discriminació laboral, que tenen moltes dificultats per trobar feina, i que els que tenen feina en l'ambient laboral es troben amb una discriminació severa. I això que s'està monitoritzant des de la Unió Europea de fa temps, doncs és difícil que canviï d'un dia per l'altre, no? Llavors jo quan ho sentia pensava, mira, que bé poder-ho, que el Jordi hagi triat aquest cas, perquè és una excepció en positiu de com han d'anar les coses, no? I de com volem la felicitat de les nostres criatures. Ara, les dades són aclaparadores en sentit contrari des d'aquest punt de vista, no?
Sí, Teresa.
Sí, jo crec que aquesta nena és una nena afortunada. Afortunada perquè ha tingut uns pares que estan amb ella. La tutora m'ha semblat excepcional i, per tant, estem davant de... Hem de fer cas d'una cosa que ha dit la tutora, que a mi m'ha semblat molt important, que és que el que hi ha d'haver és un acompanyament de l'evolució que pugui fer aquesta noia, de com es desenvoluparà, doncs, en un termini de temps, perquè aquesta nena acabarà sortint del seu entorn, que ara la protegeix. Ara està vivint en un entorn, jo crec que privilegiat per aquest tipus de situacions, però algun dia sortirà d'aquest entorn i ha d'estar preparada, han d'estar preparats els seus familiars més directes, els pares, etc, perquè veiem com pot aguantar això, i sobretot ha d'afrontar doncs el tema de l'adolescència, en fi, aquest tipus de coses. Però, en tot cas, jo crec que és interessant des d'aquest punt de vista, perquè estem parlant, jo crec, més d'una excepció que de lo que passa habitualment. I tant de bo això servís de referència a altra gent que pogués aprendre d'aquesta família.
Màrius? Jo crec que el que ha sorprès del cas en si és l'edat de la nena i, sobretot, diguem, que ella tingués consciència de que era una nena a una edat, en fi, ha parlat d'un any i mig. O sigui, això
em recorda molt la història de la Violeta, la filla de l'actor de cinema per adults, Nacho Vidal, que té un documental excepcional, que us el recomano a tots, que en diu el pare i la mare, vam decidir que és que ho tenien claríssim. Sí, que no manés un nen, eh?
I que hi ha casos d'aquests. Jo coneixo una persona que, a més, amb un nen adoptat, en fi, de pocs mesos, no sé, països de l'est, no et sabria dir on, que de seguida van veure els pares que el nen se sentia nena i a més li encantava la dansa i amb 2 anys
la dansa agrada
em referia sí, sí. Li agradava dansar, o sigui, sí, sí, sí. I que era, el que més li interessava a la vida era ballar, no? O sigui, era, els pares, clar, imagina't, un fill que adoptes i que veus que hi han coses que no saps on venen, però que aquesta afició a ballar, a la dansa i tal... Bueno, i a més, vull dir que tenia una clara identitat, en aquest cas, femenina. Vull dir que el que podríem dir del cas que avui heu presentat és que quina sort que que aquesta nena tingui un entorn que no només l'entén, sinó que l'acompanya. Jo crec que, em sembla que la Mònica que deia, les dificultats vindran després, perquè el sí. món es va fent complex, no? Però com a mínim, carai, que una nena de 4 anys, doncs, escolta, sigui, se senti feliç doncs vestint-se amb faldilles o vestint-se com vulgui a aquesta edat, i que l'escola, els amics i la família, doncs això ho acompanyin, i escolta, ja veurem, i anar fent camí, no? Mm. En definitiva, jo crec que això és un signe d'intel·ligència.
Samper.
Sí, jo una reflexió i després us explicaré una experiència personal. La reflexió, ja ho heu dit tots, és a dir, aquest acompanyament és una excel·lent notícia, és a dir, escoltar els pares, el Joan i la Vanessa, doncs, que ho han viscut amb aquesta naturalitat i amb aquest positivisme, jo penso que és un exemple a seguir. Escoltar la professora és un altre exemple de com s'ha d'afrontar el tema des de l'administració pública, si és que és una escola pública o una concertada, tant fa. I no oblidar que fa 15 dies, si no falla la memòria, per un cas, anem a dir, similar, doncs d'una acceptació tan important, doncs com s'ha vist en aquesta escola, també amb una edat més menor, passava tot el contrari a Sallent, doncs on es rebutjava, doncs probablement aquesta tendència doncs, sexual o de gènere per part d'una altra persona, no? I per tant això és molt positiu, és a dir, que tinguem aquesta possibilitat de veure com tothom rema en favor doncs, de que cadascú pugui escollir de forma lliure doncs, el camí a seguir a la seva vida, això és molt positiu. Però després, l'experiència personal que us volia explicar és que jo ja fa molts anys, aproximadament uns 30, em va entrar al despatx doncs una persona, perquè això que ara explicava la Mònica, que llavors no es feia com es fa ara, jo li fes en el jutjat, que era adequar la seva condició de transsexual, és a dir, de canvi de gènere, al registre civil. És a dir, al meu despatx va entrar, recordo perfectament, un noi que estava en ple procés hormonal d'hormonació i que tenia una intervenció quirúrgica doncs de canvi de sexe programada al cap de 2-3 mesos, que em deia, bueno, a part de la qüestió purament mèdica, algú m'ha de resoldre la qüestió purament doncs, jurídica, és a dir, allà on posava Pedro i sexe barón, havia de posar-se un altre nom que no diré, i sexe dona, no? I llavors això es feia a través d'un procediment judicial que es deia un declaratiu de menor quantia, que es va fer i que va tenir doncs, un bon resultat, i això va fer que després m'entressin molts més temes, recordo que uns 15 aproximadament, de canvi de sexe, tant d'un sexe cap a un, cap a un altre. Aquella primera sentència que jo vaig tenir, i era totalment novedosa per mi, evidentment, perquè crec que era el primer cas que es donava a Terrassa, el jutge, que és un excel·lent magistrat, que ara està a l'Audiència de Barcelona, ens donava una petita lliçó i ens deia és un cas claríssim de transsexualitat, perquè el Pedro va néixer amb un cos erroni, és a dir, era una dona que va néixer amb un cos d'home, i per tant això era un cas de transsexualitat i s'havia de fer aquest canvi d'assentament en el registre civil, no? Però feia una distinció molt important amb altres supòsits que no necessàriament s'abraçaven al que era la transsexualitat, i deia, no s'ha de confondre amb l'homosexualitat, que és una persona que accepta totalment el seu cos però li agraden les persones del seu sexe, o fins i tot recordo que feia una al·lusió a la transsexualitat, al travestisme, és a dir, persones que estan contents amb el seu cos i que a més els agrada vestir-se com es vesteixen els del sexe contrari. Això voldria lligar amb el que ha comentat el Sergi abans respecte de el que ha dit la psicoterapeuta del servei públic que ha actuat en aquest tema i que ha dit que farà tantes voltes com faci falta la vida i que serà ella la que decidirà si ha de ser ella amb canvi de sexe, si ha de ser senzillament un noi homosexual, si ha de ser qualsevol de les possibles variants que aquella sentència de fa 30 anys ja ens explicava. I amb això què vull dir? Doncs que tot això, tot aquest entorn que hem catalogat de positiu, i que ho és, molt positiu, o sigui, no hi ha una altra qualificació, no hauria de sortir d'un senzill acompanyament, que crec que ho ha dit també la Gemma a preguntes del Jordi Basté, és a dir, se l'acompanyarà i farem que tot sigui senzill, però el que va dir la psicopedagoga és que ella farà tots els tons que hagi de fer, i per tant, a la pregunta d'aquests 4 anys són molt poc o són molt, jo penso que la pròpia psicopedagoga ho ha dit i ho ha explicat, és a dir, és ella la que farà els canvis, els tons, i el que s'ha de fer és acompanyar-la cap al costat i cap a la banda que ella vulgui.
Tot això, quan falten 4 minuts per 2:15, arriba la setmana del 8M amb el PSOE i Unides Podem tirant-se els plats pel cap per la reforma de la llei encara al només si és sí. La diputada d'Unides Podem al Congrés, Aina Vidal, discrepa de les declaracions de Pablo Iglesias, que ahir, en la presentació del llibre de Pablo Echenique, va advertir al PSOE el rebuig que es pot trobar als carrers el 8M en funció del que passi demà al Congrés. Doncs bé, Aina Vidal, repeteixo, diputada d'Unides Podem al Congrés, deia això aquest matí a Ràdio 4.
I jo no em sento còmode amb aquestes declaracions. Jo crec que el feminisme no li pertany a cap partit ni a cap color, i crec que qualsevol dona o home que vulgui participar del Dia de la Dona Treballadora ha de sentir-se lliure per fer-ho. No em sento còmode amb aquestes declaracions.
Això deia Aina Vidal, i mentrestant, ara respondrà si ha de dir alguna cosa al Pablo Iglesias. Des del PSOE, la vicepresidenta i ministra d'Economia, Nadia Calviño, a Ràdio Nacional d'Espanya, ha dit que no entén per què el feminisme arriba tan dividit.
Estas leyes nos tendrían que unir. Yo lamento mucho que haya discusiones o que parezca haber divisiones que además son incomprensibles para el conjunto de la sociedad. Yo es que creo que de verdad no hay ninguna buena razón para no estar todos unidos cuando estamos en una agenda que no es solo la agenda de las mujeres, es una agenda que nos hace mejores como sociedad.
Pablo Iglesias, endavant, tú dirás.
Bueno, no voy a entrar en ninguna polémica con nadie y respeto pues, que haya quien no quiera criticar lo que va a hacer el PSOE, pero lo que va a hacer el PSOE me parece muy grave. El PSOE va a votar con el Partido Popular y con Vox volver al Código Penal de la Manada. Y la prueba de que eso les produce vergüenza es que ahora se han sacado de la manga una cosa que llevan mañana al Consejo de Ministros sin pasar por la Comisión de Secretarios de Estado para decir básicamente que feminismo es que haya más mujeres como Ana Botín o como Marta Ortega. Me parece gravísimo que se hayan comprado los argumentos de la derecha y de la ultraderecha y que se haya demostrado que al PSOE le tiemblan las piernas cuando la derecha mediática y la derecha judicial atacan con una brutalidad tremenda al feminismo y también al Ministerio de Igualdad. Creo que es muy grave, además en un contexto de una movilización feminista, que podamos estar viendo a un partido que presume de feminista votando con el Partido Popular y con Vox. Y bueno, yo tengo la suerte de no tener ninguna responsabilidad política y poder decir pues lo que a lo mejor otros compañeros no pueden decir, porque tienen que mantener otro tipo de tono con el socio de gobierno, y yo eso lo respeto. Pero mis declaraciones no son las de un dirigente político, son las de un opinador más, igual que aquí opino lo que me parece en la presentación del libro. Bueno, pero yo voy a decir lo que creo que es justo. Y creo que, sí, que el tema en este caso es la gravedad de lo que vamos a ver en el Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana, EH Bildu y Unidas Podemos van a votar una cosa diferente a lo que van a votar PP, Vox y el Partido Socialista. Y como decía ayer Pablo Echenique, cuando se produzca esta votación vamos a ver de pie a sus señorías del PP y de pie a sus señorías de Vox con una sonrisa en la boca aplaudiendo porque han tumbado la ley del solo sí es sí. ¿Se van a poner también de pie los del Partido Socialista a aplaudir con los de Vox y los del PP? Me parece muy grave.
Habían que dir Teresa Cunillera, Mònica Terribas, Màrius Carol i Miquel Samper.
D'entrada, que les i els socialistes no ens hem de justificar més que amb la història que a lo llarg del temps hem demostrat quin és el nostre compromís amb la igualtat de dones i homes.
Unes veces más que otras, Teresa.
Bueno, a veure, que no t'agradi tu només vol dir que no t'agradi tu, res més. Però, d'entrada, nosaltres tenim una història que presentar. I és bastant deplorable que en aquestes alçades de la història les dones socialistes tinguem la sensació que han de demanar permís pel dia 8 reivindicar-se i anar a les manifestacions o als actes que siguin. Perquè la història del Partit Socialista és una història d'avanços continuos en favor de les dones. Totes les lleis que s'han fet d'igualtat en aquest país s'han fet amb governs socialistes. Et diré més, inclús aquelles lleis que no es consideren purament d'igualtat femenina, però que tenen molt a veure en la dignificació de les dones, penso, per exemple, en la reforma laboral, aquestes lleis han tingut el vot en contra d'alguns dels que avui o demà dius que votaran. Però, per tant, és dir, jo crec que les dones socialistes de dimecres sortirem, no ens hem de justificar. Ja ens va passar això mateix quan hi havia un govern del Rodríguez Zapatero, al qual avui jo crec que, excepte en retrògrads molt, molt considerables, li neguen que ha estat el gran artífex dels temes d'igualtat en aquest país. I jo crec que demà hi ha un debat d'una llei, d'una reforma d'una llei que no porta a l'abolició de la llei. Porta a abordar un problema que s'ha produït arrel de l'aplicació de determinades penes. La llei queda igual, el consentiment queda igual. El que demà es pretén és abordar com es tracta un problema que ha sorgit arrel de l'aplicació d'aquesta llei. I demà veurem el que diuen els grups parlamentaris. Perquè jo aquí he viscut, en aquesta mateixa tertúlia, quan se m'ha justificat, per part d'una insigne representant d'Esquerra Republicana, que s'han abstingut de vegades perquè, bueno, pues el govern ja tenia els vots necessaris i no calia votar. En aquesta frivolitat s'aborden de vegades determinades coses. I, per tant, tu mateix, Pablo, vas dir l'altre dia que efectivament teníem un problema amb conseqüències que s'havien produït, i el que ha de fer algú mínimament compromès amb la igualtat és abordar aquestes conseqüències. És abordar la revictimització de tantes dones que avui poden tenir, bueno, doncs diguem, la sensació de que no s'ha fet prou per elles. Per tant, que quedi clar, nosaltres, les dones socialistes, sortíem al carrer quan érem més aviat poquetes, estàvem molt soles, i que ara resulta que hasta des del Partit Popular se'ns digui que, per favor, que hi puguin anar les dones socialistes. Jo crec que ningú hauria de consentir que això passés. I qui ho consenteix també és còmplice del PP en aquest discurs.
T'arribes?
A veure, jo...
Pere, t'acosta't al micro, que no se te oye.
A veure, ara se'm ara sent? Sí, és que sí. tinc els auriculars una mica a distància. Sí. Tinc la sensació que estem repetint la tertúlia de fa 3 mesos, i això m'amoïna, perquè vol dir que no estem prioritzant bé el que s'ha de solucionar, no? Aleshores, tomben, i ho dic pel que acaba de passar a Catalunya, en relació a la política, que és una reflexió que feia el Jordi Basté aquest matí i que jo comparteixo. Han tombat el pla pilot de la renda bàsica amb els vots a Catalunya, amb els vots d'uns i altres, i barallant-se sobre això. Ara ens estem discutint encara sobre la llei de la paritat que han plantejat uns i la llei del sí o sí que no resolen els altres, etc. Jo penso que fer una reflexió sobre quin és el rol de la política quan hi ha problemes tan greus a la nostra societat seria imprescindible abans de començar a fer declaracions en un sentit o en un altre, és igual. L'informe FOESA, cada any, i ara ens ho ha tornat a dir, aquest cap de setmana ho reivindicàvem quan presentàvem el Lliures, ens dona unes dades que ens haurien de posar políticament molt ferms en no deixar-nos arrossegar per la batalla entre els uns i els altres. Perquè, evidentment, les dones són les més vulnerables en aquests moments a nivell d'exclusió social, a nivell de discriminació, no cal dir-ho, en les qüestions de violència, i sobretot les dones grans, empobrides i en situació molt vulnerable. I que no siguem capaços de posar per davant això i donar solucions, i faci ja no sé quants mesos que estem repetint la mateixa tertúlia, a mi em desespera, perquè penso que en el fons del fons del fons tots estan d'acord quines són les prioritats per defensar la gent que està en aquests moments passant les canutes al carrer, ja sigui per la seva condició de gènere, ja sigui per discriminació, i com deia el Pablo, no és la Patricia Botín la que està discriminada, encara que no fem caricatura d'això, que sí que convé que hi hagi paritat a tots els òrgans de govern. Però també els executius, perquè després hi haurà el Consell d'Administració i en les situacions de qui pren les decisions executives de les empreses, tots són CEOs, tots són homes, Vull dir que mirem-nos no només els Consells d'Administració, sinó també a sota què passa.
No només hi ha un problema amb els Consells d'Administració, passo de seguida el tema, els Consells d'Administració entre homes i dones, sinó que sempre són les mateixes famílies i el mateix tipus de personal. És a dir, al final, els Consells d'Administració... És important que hi hagi igualtat d'homes i dones, però sobretot que hi puguin accedir professionals que no formen part de les famílies que sempre han manat aquest país.
Igual que diu el Pablo Iglesias.
Vale? M'ha sortit un discurs de Pablo Iglesias.
No, però
és que hi ha coses que són...
Pablo i Marius unidos.
No, doncs més del que a vegades penseu. I el que jo no et diria que amb aquest debat alguna cosa s'ha fet malament. Jo crec que s'ha fet malament per part dels dos partits que governen. Jo entenia que bona part d'aquesta discussió era el resultat de que s'apropen eleccions i cada un vol marcar la seva pròpia identitat i el seu propi discurs, però estan a punt de fer-se mal. Estan a punt de fer-se mal. I, en fi, si volen perdre les eleccions, ells sabran. Però jo crec que hi havia possibilitats d'arribar a una entesa. Perquè el que ha passat... O sigui, canviar la llei, les lleis, si no surten prou rodones i a l'hora d'implantar-les hi ha coses que grinyolen, doncs escolta, si posa 3 en 1, el que no pot ser és que en fem d'això una bandera que no es pot tocar res. Per què? Doncs perquè sembla, escolta, jo no sóc expert, i aquí tenim, per exemple, el Miquel Samper, que ens ho podria dir. Aquí hi ha un problema, que és que en el moment en què desapareixen els abusos i no es distingeixen abusos i agressions, perquè tot es considera agressions, clar, uns tenien un tracte i els altres un altre, i a l'hora d'establir quina és la pena, la forquilla és suficientment ampla com perquè aquells que realment són agressors acabin tenint una pena més baixa. I això, que és una cosa que es pot entendre i que no té res a veure amb el consentiment, jo crec que si es pot corregir, es corregeix. I la gent ho entendrà i ningú sortirà en cap màcula per aquesta història. I això que sembla lògic que un govern d'esquerres pugui fer, han convertit això en un problema que demà, en fi, serà molt difícil d'explicar el que passarà en el Parlament. No sé, si l'esquerra vol perdre les properes eleccions, ho està fent collonadament bé.
Samper.
Estic totalment d'acord amb el que estava comentant ara el Màrius, és a dir, amb el davantal que feies tu avui a les 8, parèntesi, que jo he escoltat a les 2 del matí.
Fas coses molt rares. En fi.
Perquè soc seriós.
Un professional.
Exacte. Doncs ho apuntaves aquesta sensació de no ser el moment, malgrat que probablement el contingut era correcte. Estic parlant del tema de la paritat. Jo penso que el que deia la Mònica abans és veritat. Estem tornant a reproduir una tertúlia de fa un parell de mesos aproximadament, no? I el tema segueix sent el mateix. És a dir, no han sigut capaços d'explicar que amb una llei, per molt, i ara intentaré fer política zero, és a dir, només faig advocat, amb una llei, no es va tenir del tot present, que hi ha una sèrie de principis generals del dret, penal en aquest cas, que s'han d'aplicar en aquesta llei i en a totes. Un principi era el d'aplicació de la norma més favorable per l'investigat, per l'acusat, pel condemnat, això és així, i ho serà fa un mes, ho era fa un mes, i ho serà d'aquí un any, és així, perquè és un principi que existeix i que està regulat al Codi Penal. I després hi ha una altra cosa, que també m'agradaria avançar, perquè fa dies que ho vull dir, a la tertúlia no ho he dit mai, però anem molt al tanto amb les expectatives que tenim sobre el consentiment, que ningú es porti a error. Seguim estant en un procediment penal on es regeix per la presumpció d'innocència l'article 24 de la Constitució, i això vol dir que la càrrega de la prova, qui ha de provar els fets, és qui acusa, sigui una acusació popular, particular, o sigui la pública del Ministeri Fiscal. I per moltes lleis que fem penals, aquesta presumpció d'innocència seguirà regint perquè està en una norma suprema que és la Constitució. Què vull dir amb això? Que quan parlem del consentiment, des de la perspectiva jurídica, no pas política, aquest no consentiment també s'haurà d'acreditar. Permeteu-me que posi un exemple. El Dani Alves. El Dani Alves no està en presó provisional abans d'una sentència hipotètica, condemnatòria, si és que arribés, pel fet de que s'hagi acreditat ja el no consentiment. Està per risc de fugida. I això s'ha explicat de forma especial a Maica Navarro. Què vull dir amb això? Que ningú es pensi que en dret penal es produirà una inversió de la càrrega probatòria i que no haurà de ser la part acusatòria que hagi de provar. I això ho han de tenir molt clar, que no hi hagi després una frustració respecte del tema del consentiment, que és evident que és bo que graviti la reforma sobre el consentiment, això em sembla perfecte, però que el no consentiment se seguirà tenint que acreditar, perquè això és dret penal. I és exactament igual per un delicte contra la llibertat sexual que per un delicte contra la propietat. És dret penal. I sempre haurà de ser la part qui acusa qui haurà d'acreditar-ho. I crec que això feia dies que ho volia comentar, i no s'ha comentat, i s'ha de saber. És a dir, no generem una expectativa que amb aquesta llei el dir no, jo no volia, ja implica una condemna. Això no s'ha d'així, eh? Això és dret penal, eh? I és important que ho tinguem molt present, perquè pot generar frustració.
20 minuts i les 11. Anem acabant. Només una última pregunta, que si no se la faig, rebento. Teresa Cunillera, per què no vas anar a la comissió d'investigació del cas Pegasus al Parlament l'altre dia?
Ho vaig explicar clarament en el burofax que vaig enviar.
Digui.
Sí, doncs perquè ja ha acreditat pel Consell d'Estat que l'administració central dona i rendeix compte davant de les Corts Generals.
Però no creus que aquestes coses... No, o sigui, millor aclarir-les
i explicar-les. Jo he estat parlamentària molts anys i per tant crec que tinc acreditat que a mi el Parlament no sols no em fa por sinó que m'agrada. Però no ho he de fer perquè jo m'he de cenyir a les normes estrictes que regulen el càrrec que jo tenia, que ja no tinc.
Mira com riu el Màrius.
No,
segur que la t'arribes també deu estar rient, jo la conec jo.
I tinc un comentari malèvol, eh?
Fes el comentari malèvol.
Que estrany. És que dius, home, clar... perquè després tornis a Lleida i diguin que et maltracto allò que em fas mentre esmorzem. Tu has dit, em regeixo a la normativa, sí, estricta, que una cosa és que diguin que no tens l'obligació de comparèixer al Parlament de Catalunya, l'altra és que et prohibeixin comparèixer al Parlament. No. Doncs si tu volguessis, podries anar-hi.
He dit també que amb això procuro. Jo, en les coses de... Normalment intento ser una persona sèria, encara que m'agradi la broma, no? I jo crec que jo he de fer allò que la norma diu, no? I com que tinc acreditat que el Parlament a mi no m'espante, al contrari, és una cosa que crec que no estaria en un terme bastant...
Sortiries
bé,
de Rositas,
no? No de Rositas, però que tal... Però jo crec que s'han de complir les normes, perquè el dia que no incompleixes alguna, o que la desbordes, o que el que sigui, pues ja hem vist les conseqüències que té en altres àmbits, i jo no vull participar d'un desborde d'aquest tipus en cap sentit.
Mònica,
per cert, que va estranyar molt que contestés per burofax. Sí, sí. Jo he contestat per la mateixa manera que em va arribar la carta, que, per cert, no em va arribar a mi. Va arribar a la delegació del govern que me la van passar, clar. Però jo vaig... I m'estranya que això sorprengués quan jo contesto de la mateixa manera que se m'envia a mi, no?
Aviam, Mònica.
No, a mi tota aquesta qüestió, i avui has començat amb el tema del Villarejo i que això des del 2012 comença aquesta operació...
Micro! El micro, Mònica.
Aquesta operació... Hola.
Ara.
aquesta operació que remunta a fa anys, des del 2012, dèiem aquest matí amb els leaks de Villarejo, a mi que un representant polític convocat per una institució, el Parlament, el Congrés, on sigui, se'l convoqui a una comissió o a donar explicacions i no ho faci, a mi és que jo no ho puc entendre, perquè jo no estaria tranquil·la, perquè penso, bé, jo estava o no exercint les determinades responsabilitats en aquell moment, o em criden perquè volen sentir-me, pel que sigui, per la posició que he ocupat. Doncs vaig allà i explico com veig la situació i el que sé, no? I aquest joc em genera tanta desconfiança i tan poca confiança en les institucions que no em sorprèn després que les persones es despengin de la política, perquè fixeu-vos, les dues últimes coses que hem estat parlant, la bronca PSOE Unides Podem per la llei del sí, perquè ha tingut aquests problemes, i mira on estem des de fa mesos discutint sobre això, i ara jo em van convocar, però jo em puc acollir a la norma que em permet donar-hi. Mira, tu, prou, tu. És que al final la gent és normal que se n'atipi.
A veure, Mònica, el respecte a les institucions jo crec que l'he acreditat al llarg de tota la meva vida personal i política. I he estat una defensora de les institucions fins i tot quan jo, diguem, no en sé la meva responsabilitat. I no és que jo... és dir, els que m'han convocat ja ho sabien, això. Per tant, qui no té respecte a la institució? Aquell que sap que està provocant una situació d'aquest tipus, sabent clarament quin és el resultat, o jo, que m'atenc a compliment de la norma. Tant aquí jo crec que la disputa de qui respecta més la institució, la càrrega de la prova no estaria en el meu costat, però respecto que tu penses que sí, que a mi no, puguis pensar això, que no respecto les institucions o que em pugui fer por d'anar-hi. T'ho respecto, però crec que no ho podries acreditar.
Teresa, no parlava estrictament de tu, sinó que això també ens hi vam trobar amb la Comissió d'Investigació per Corrupció que es va fer al Parlament de Catalunya fa un munt d'anys, i que ara la prova és que aquells que no hi volien anar devien tenir algunes coses a amagar perquè han acabat la majoria.
Que m'estàs comparant amb en Fernández Díaz, etcètera. Potser?
No, no, vale, Teresa, mal. No.
Quina maldat. Quina maldat, Teresa. Ui, tres quarts d'onze, en parlarem la setmana que ve. Aquí acabarà la tertúlia de seguida, però abans... Pere Maria, parlant-te.
Hauria estat una bona ministra d'Interior, la Teresa.
Tom, pam, xim.
Bueno, escolta, no ho diguis que Pablo Iglesias
encara hi ets a temps,
ho va dir l'altre dia, quasi per fin.
El terme quina maldat és un editorial, eh?
Sí, tanta maldat. A mi se m'atribueix una maldat que no tinc, però vaja, en general així. Ha estat estranya la barreja d'avui, Jordi Maria de Todos los Santos, ara el Barça, han guanyat, campions i tal. Bé, ha estat una barreja
partit
de temes...
Partit més divertit que entretingut, sí, va ser, sí. Que bé que ens ho hem passat. Ja, hem reinventat
per
el futbol.
Per què exigis el Màrius, per favor?
La culpa és meva.
Sí, va.
Aquí. Va. Bueno, deia que és una barreja de temes que fa 10 anys segurament haurien sonat a xinesa, una tertúlia, menys... Perdó. La maldat que està
pujant.
Bé, doncs, menys una mica de brega política que s'ha notat ara així al final de la tertúlia. Amb el 8M, perdó, Nieto, haz algo, que veu-hi pa allà.
Bueno, venga.
Ja està. Millor fer net i començar.
Endavant, vinga.
Aquest país hem de fer net, Basté.
Sempre.
Pues vinga, ja està. Aleshores, amb el 8M. Sempre, no te sento ni per allà sota, a la dreta de la taula. Bueno. Lo que va a hacer el PSOE me parece muy grave. El PSOE va a votar con el PP y Vox el retorno del Código Penal de la Manada. La sentència de Pablo Iglesias, que ha tingut una rèplica per part de Cunillera, que ha dit lecciones las justas, però ha recordat que la història del Partit Socialista és una història d'avenços en aquesta matèria. El Màrius ha fet un apunt final sobre la qüestió. Si l'esquerra vol perdre les eleccions, està molt bé, ho està fent molt bé, va camí d'això. Hem començat a collonitzar amb el ciberatac contra el Clínic, Posi un Bruno Pérez Juncà a la seva vida. Ens ha renyat una mica, com sempre, Cada cop que l'entrevistem ens renya. Ens han entrat a la cuina i ho saben tot de nosaltres. Ara m'escalfaré una mica. Som uns mantes, uns vagos i uns còmodes, amb la qüestió de la tecnologia. I estem comprant coses que no sabem com funcionen. També ha criticat els polítics i el seu xiringuito. Ara procediré, abans de concloure, a entregar uns Premis Ondas. Nieto. Premi Ondas, honor Jordi Nieto, el millor so digital d'Olvi Sorrón, zapatòfono, xurro acústica de lavabo. Misora, se siente. per la Mònica Terribas. Sí, sí. Avui, Mònica, no sé què ha passat, autora de l'enigmàtica frase és que tinc els auriculars una mica a distància. És igual, com si tens a Xina. Lo important és el micro. Micro, hablar, auricular, oír. Oi, Basté? Vale, perfecte. Premi Wall-E Compromís, Wall-E de viatjant, Samper, que està a Nova York a les 2 de la matinada escoltant a Basté. Se'n va a dormir ara? Què està fent el Samper? No contestis, no contestis, no volem saber-ho. Què està fent el Wall-E Samper per Nova York? Hem de fer un programa de set, Basté, pagant tot de recu. I premi un opinador más a Pablo Iglesias. Avui ens ha dit que és un opinador más, però llavors, quan opina com un o más aquí, els digitals van cabullen, com sempre passa. Abans hem tingut record de Jordi Maria, un tema delicadíssim, una història trans moníssima, l'Einar, que va néixer nen i que ara és nena, només en 4 anys, hem tingut els pares, el mestre del col·le, i destaco dues frases per concloure de l'Einar, via pares, perquè evidentment no l'hem tingut al telèfon. Papa, no et preocupis per mi, perquè els meus companys no es riuen de mi. És que jo, per dintre, sento que sóc una nena.
Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Miquel Samper, Teresa Cunillera, Màrius Carol. Dilluns que ve, més i veurem si millor. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Gràcies
bon dia.
A tots, entenem millorat.
Bon dia.
Gràcies. 10 minuts bon a les 11, de seguida... probablement la gent que...
Sí. És perillós, això que ve ara, fotre, eh?
Jo ho sé, però...
No, això es va encarar la ràdio.
Ja, en fi, la gent que amb un micro d'abans s'ha fotut més amb mi. Són ells i Federico Jiménez Los Santos. En aquest cas, però, venen els bons. La Sotana, d'aquí uns moments aquí al món a RAC1.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Dona la benvinguda a la primavera amb una nova mirada. Vine als Spring Days de General Òptica. Només aquesta setmana tens totes les ulleres graduades i totes les ulleres de sol a meitat de preu. Totes al 50%. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Sabies que estudiant a The Awake Barcelona podràs triar entre 6 dobles graus i acabar els estudis a Turí, Londres o Los Angeles? Disposaràs de més de 450 convenis de pràctiques amb les millors empreses. Vine a la jornada de portes obertes del 25 de març. Inscriu-t'hi a Awake.net. Awake Barcelona. Driving values for life.
Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera Expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Tu saps com reclamar una factura de la llum?
Jo tampoc.
Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-1608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Mira cap aquí!
No! Deixa'm!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Soc enginyer de ponts i camins. I la veritat és que el meu darrer pont és una obra mestra. Amb vols des de només 24 euros amb Vueling, vaig demanar dos dies al meu cap i amb aquests preus m'he portat a la família també. Així qualsevol es fa un pont. Amb més de 95 destins, fes-te un pont des de només 24 euros amb Vueling. Consulta condicions a la nostra app o a Vueling.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't els de sempre. Ho has de fer.
Compte! Si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes i, a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa-te'n a housefy.com.
Quan la Sofia va obrir el seu paquet d'Amazon, va obrir uns ulls com unes taronges. Botons sensibles al tacte i sensor de pressió intel·ligent. Era el raspall de dents elèctric dels seus somnis a un preu més baix del que mai hauria imaginat. 5 estrelles de la Sofia. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Si ets dels que allargues el braç per veure bé el mòbil, deixa de procrastinar i vine a Multiòptiques. No posposis més posar-te ulleres progressives. Ulleres molt progressives d'alta tecnologia amb adaptació fàcil a qualsevol distància. Només a Multiòptiques.
Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
Ya. Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que el contractar la teva assegurança de la llar et regalin un altaveu intel·ligent està bé, per exemple, per preguntar-li si està plovent. Si et fa mandra mirar per la finestra, és clar. Però potser està millor que la teva assegurança et doni servei d'assistència informàtica a distància, com fem a Berti, per si un dia et falla l'ordinador. Que això sí que fa mandra, eh? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Recordeu el que deia Pascal, que aposta sempre per Déu. Si existeix, guanyaràs. I si no existeix, no hauràs perdut.
Exacte.
Perquè la ràdio és així.
I les 11 del...
Des del Poble Nou comença La Sotana.
Els que seguiu l'actualitat del Barça segur que coneixeu els de la Sotana i molts dels que no la seguiu segurament també, potser pels convidats que porten a l'estudi, però sobretot pel tipus d'humor irreverent, estripat i sense pèls a la llengua que practiquen els seus integrants, un humor que ja només fan a la Sotana, sinó també al teatre, en espectacles de stand-up, de monòlegs o en altres mitjans de comunicació, a vegades sense problemes. Ara han decidit crear la gran enciclopèdia del Barça, un recull de persones, institucions i conceptes que formen part de la història del Futbol Club Barcelona, això sí, amb aquest estil descarat que els caracteritza. Manel Vidal, bon dia.
Bon dia.
Magí García, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Joel Díaz, bon dia.
Bon dia i visca Catalunya Ràdio.
Ara ja comencem ja a provocar.
És que si no... Jo tinc la gent molt enfadada ja, Jordi.
Ah, sí?
Home, clar.
Qui? No em diguis el Pérez Izquierdo,
no
em diguis el Quim Morales...
La Laura.
La Laura.
Clar.
La nostra Laura. La Laura
no està enfadada. La Laura no està enfadada.
Truca-la després i digue-li que és culpa teva, això. Vale?
Jo la trucaré després i diré que és culpa meva. He de trucar al Romà, també, o no?
No cal.
No cal. Ui, sí, perquè potser et foten fora de Catalunya Ràdio si vens aquí també a la Romà.
Ja em fitxaràs tu.
Sou no cap problema.
Vinga.
Hola, mira, i l'altre què? Hola, Joan, hola.
Bueno, clar, jo també he vingut, vull dir...
No, no has vingut. No,
home, no, he vingut amb veu, que al final és ràdio, això.
Què fas, que és l'únic que fas veure que treballes o què?
Perquè sóc l'únic que treballo, la veritat és que sóc l'únic que treballo.
Mm. En què treballes?
Doncs jo sóc comercial, ara estic a dintre del cotxe, se'm sent bé?
Sí, perfecte. Doncs
sí. Pues estic a dintre del cotxe, he fet ja una visita, he venut el que havia de vendre...
Molt bé,
i ara
us i què vens? I què vens?
Doncs venc roba laboral, vale? I llavors productes d'un sol ús per indústria alimentària. Si en el cas de que algú necessiti, pues que em contacti.
Perdona, productes d'un sol ús?
Sí, guants, per exemple, guants de làtex.
Guants, mascaretes, per exemple.